Lectura de l'Evangeli segons Sant Marc. En aquell temps, Jesús prengué Pere, Jaume i Joan. Els dugué tots sols dalt d'una muntanya alta i es transfigurà davant d'ells. Els seus vestits es tornaren fulgurants i eren tan blancs que cap tintorer del món no hauria pogut blanquejar-los així. Se'ls aparegué Elies a Moisès i conversaven amb Jesús. Llavors Pere diu a Jesús: «Rabí, que n'estem de bé aquí dalt i farem tres cabanes, una per a vós, una per a Moisès i una altra per a Elies». No sabia què dir, desglaiats que estaven. Llavors es formà un núvol que els cobria i del núvol estant va sortir una veu: «Aquest és el meu fill, el meu estimat. Escolteu-lo». Immediatament, mirant al seu voltant, ja no veieren ningú més, sinó Jesús, tot sol, amb ells. Mentre baixaven de la muntanya, Jesús els manà que no referissin a ningú allò que havien vist, fins després que el fill de l'home hagués ressuscitat d'entre els morts. Ells retingueren aquestes paraules i discutien entre ells què volia dir això de ressuscitar d'entre els morts. Paraula del Senyor. Com tot el que ens expliquen els evangelistes, les coses que trobem als evangelis no són simplement un fet de crònica per fer-nos saber el que Jesús va fer o va dir, sinó especialment per fer-nos entendre qui és Jesús i què pot representar per a nosaltres si realment el seguim fidelment. L'episodi de la transfiguració, que els que heu estat a Terra Santa, doncs ben segur que haureu anat al Mont Tabor, un petit turó de poc més de 300 metres que sobresurt molt perquè tota la resta és pla. És una mica com el Montgrí a l'Alt Empordà, que es veu de lluny, perquè tot és pla i de cop surt una muntanya ben perfilada. No sabem si va ser allà o va ser un altre lloc. La tradició ja molt antiga el situa allà, ja des dels primers segles del cristianisme. La qüestió és que després d'haver entès ell mateix que el seu ministeri, la seva missió, no acabava de manera triomfant segons el món, sinó que acabava d'una manera desastrosa, és a dir, que el que ell deia i feia provocava l'oposició del poder, tant religiós com polític, i en aquells temps, també en els actuals, però en aquells temps encara més, si algú s'oposava al poder, era eliminat totalment i de seguida. Per tant, Jesús entén que si continua fent i dient el que ha fet i el que ha dit, acabarà condemnat a mort. Ell accepta aquest seu destí com a home. El veurem després, just abans de morir, en aquella pregària a l'Hort de les Oliveres, en què diu: «Pare, si és possible, allunyeu de mi aquest calze, però que es faci el que vos voleu, no pas el que jo vull». I per tant, també en aquest sentit, el sentim molt proper, perquè Jesús no és que diu: «Bé, vaig a salvar el món i per tant això és necessari i vinga, som-hi perquè ressuscitaré, patiré una mica, però després ja és aquesta plenitud de glòria». No, no, Jesús s'ho veia venir, Jesús sentia aquesta tristesa per veure que la gent no entenia i que rebutjava aquell missatge positiu que ell portava, i va entenent de mica en mica que precisament acceptant i fent seu tot el pecat del món, és a dir, assumint tot el mal, era la manera a través de la qual feia possible que cadascun de nosaltres, tots els que el seguiríem al llarg de la història i tots els que d'una manera o una altra s'obririen al bé, podrien vèncer la mort, podien vèncer el pecat i viure en la plenitud de l'amor. Què és el seu objectiu? Què és el seu missatge? Déu és a prop, convertiu-vos, canvieu i visqueu com es viu en el cor de Déu, com vivim el Pare, jo en l'esperit, com a plenitud d'amor que s'acull i es dona, i sigueu aquella humanitat que sempre hem pensat i hem desitjat. Doncs bé, després d'entendre això, després de dir-ho als seus deixebles, trobem que escull els seus més íntims, Pere, Jaume i Joan, com també va fer a l'Hort de les Oliveres, com també va fer en alguns dels seus miracles principals, com per exemple la resurrecció de la filla de Jaire, i els fa fer una experiència d'aquella llum que veurien quan, després de fer l'experiència del Divendres Sant, és a dir, pensar que tot s'havia acabat, fosca com Pere, fins i tot el negava i fugia, com Jaume, que desapareixia, o com Joan, que s'estava al peu de la creu, amb Maria la Mare i amb Maria de Màgdala, els fa veure la llum que ells veurien el diumenge de Pasqua. És una manifestació de Jesús anticipada d'allò que seria. És a dir, una humanitat que entra plenament perquè estava amarada de la divinitat, perquè era Déu mateix que vivia aquell camí de creu, i per tant, no només per donar-los força, sinó perquè poguessin entendre que el camí de tots nosaltres, els cristians, seria un camí com el seu de creu, de mort, que porta, si has viscut tot això en la mort, cap a una vida més plena, cap a aquella llum que cap foscor pot acabar, pot apagar. Elies i Moisès, ho sabem que tots els episodis bíblics, especialment doncs, evangèlics, agafen els símbols bíblics per donar-nos un missatge molt fort. Moisès, que representa la llei en majúscula, és a dir, tot aquell sistema moral, ètic de vida que Déu havia donat a aquest poble que anava acompanyant per poder arribar a fer-s'hi present ell mateix en la persona de Jesús, plenament i definitivament. I per una altra banda, Elies, que representava tota la tradició profètica, és a dir, tots aquells homes i dones que, moguts per l'esperit de Déu, portaven un missatge, es feien veu, es feien paraula de Déu, fins Joan Baptista mateix. Fins que arribés la paraula majúscula que era Jesús, molts varen ser aquella veu que van fer ressonar alguna paraula en minúscula de Déu mateix. Doncs bé, tot això, tota la tradició d'aquest poble escollit per Déu, totes les maneres diferents d'experimentar l'acció de Déu en la vida personal i comunitària col·lectiva, tot això conflueix a la persona de Jesús. I així com Moisès ens diu un text de l'Antic Testament, va veure Déu d'esquenes, que passava i el va veure d'esquenes, perquè Déu no se'l pot veure cara a cara. I Elies també, després d'esperar a la muntanya del Carmel, que el podria veure el terratrèmol amb l'incendi, amb grans manifestacions estrepitoses, el reconeix en un ventijol suau. Doncs bé, això també ens diu que aquesta escena és la que ens vol indicar pels segles, fins a la fi dels segles, que podem veure Déu cara a cara en la humanitat de Jesús. I això vol dir que podrem veure Déu cara a cara d'alguna manera a la humanitat d'aquells seguidors de Jesús que viuen i fan seu el camí de mort i de vida de Jesús. I que podrem ser nosaltres mateixos, cadascun de nosaltres, si vivim també el nostre camí d'anar-nos fent petits, a vegades a causa de la malaltia crònica, a vegades per l'edat, a vegades per la situació que ens trobem. Si això ho vivim, no simplement resignats, sinó fent-ho nostre i vivint-ho com una ocasió de poder reviure plenament allò que Jesús va viure tot anant cap a Jerusalem, cap a la seva hora, aleshores, per nosaltres també aquesta experiència de foscor i de llum s'anirà fent carn de la nostra carn i sang de la nostra sang. Déu no vol sacrificis entesos com coses que nosaltres li hauríem d'oferir perquè ell estigués placat, per placar la ira de Déu, i ell fos magnànim i generós cap a nosaltres. Aquesta és la imatge de l'antiga religió. Això Jesús ho ha superat. No cal fer res perquè Déu sigui provident cap a nosaltres. Déu ho vol ser. No cal implorar el perdó perquè Déu no ho vol fer i llavors hem de tenir la intercessió de tots els sants i santes de Déu perquè nosaltres pobrets. No, no. Jesús, tot això ja ho ha fet diferent. Simplement cal acollir l'abraçada de Déu en el moment que ens trobem reconeixent el que som. Miserables. És a dir, que som pols, com vam expressar el dimecres de cendra, i que només amb l'esperit renovador de Déu som allò que ell vol i, per tant, ens deixem transformar, transfigurar. Deixem que la seva llum traspui, traslueixi de la nostra humanitat. Sacrifici, la paraula catalana o castellana, vol dir etimològicament fer sagrat, divinitzar, fer sagrat. Qui és que fa sagrades les coses? No som nosaltres, és Déu que fa sagrat allò que nosaltres li oferim. Per tant, oferir a Déu la nostra humanitat, oferir també en aquest camí de Quaresma un esforç més gran en allò que notem que podem millorar, és dir-li a Déu: entra amb el teu esperit més plenament en aquest pobre bol, en aquest pobre recipient que el que necessita és la teva presència. Que deixem, doncs, que aquell que ens ho va donar tot, com deia Sant Pau, que va entregar el seu propi fill, és a dir, que es va entregar ell mateix del tot, podem pensar que no està disposat a donar-nos-ho tot. Si canviem el xip, és extraordinari. No interpretem res de negatiu que ens passa com un càstig de Déu. Estiguem atents i ajudem les persones quan ens diuen: què he fet jo per mereixer això? No, Déu no envia càstigs, sisplau. Déu ens fa costat quan ens toca viure coses difícils. I Déu ens fa costat quan també patim les conseqüències de les nostres accions errades. No és que Jesús va dir: bé, jo moro pels que són bons. Si us porteu bé, doncs tot allò que jo faig possible, és a dir, que la humanitat pugui ser amarada plenament de la divinitat, això només els bons. No, no. Va morir per tots. I encara que la consagració ara diguem per molts, el que volem dir és per tots els qui acullen la salvació de Jesús. I per tant, qualsevol persona. Siguem portadors d'aquesta bona notícia perquè hi ha molta buidor al voltant nostre. Tinguem paciència amb els nostres fills, amb els nostres nets, amb els veïns, amb els nebots, amb els germans. És difícil. La cultura actual europea en la qual estem immergits no ajuda a l'experiència religiosa. Però no perdem el sentit que tenim una gran missió. També Jesús no va ser comprès, també Jesús va fer el seu camí, i estigueu ben segurs que si fem el que hem de fer, cadascú des de la seva pròpia situació, reconeixent les pròpies misèries i confiant en la gràcia de Déu, si no ho veiem aquí, ho veurem en el més enllà. Tot el bé que haurem fet a molts germans nostres, si fidelment hem fet el nostre camí de creu i de llum.